Radio Estel.
Al Fabricació Pròpia ha arribat el moment de parlar de llengua catalana. Quina il·lusió tenir-lo de nou aquí a l'estudi, mestre.
Molt bé.
Què? Com? Mira el micro. És que saps que... Mira, que ha vingut la Mireia. Sí, si el ara? Pot pujar una mica més. A veure, ara?
Sí.
Perfecte. Josep Maria Virgili. Senyor Virgili. Ara estem parlant amb la Núria Casas. Diu, influenciadora? No. Creadora de continguts.
Sí, a mi també m'agrada més crear de continguts, perquè no sé si influencio gaire.
Oh, i tant. Lingüístic del moment, en Josep Maria Virgili, com ja sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i Cercle a Vallcorba. Com va anar el País Valencià?
Perquè ens cal... va anar molt bé, va anar molt bé, sí, sí. Va ser tot un goig. Participar a l'acte que vam fer...
Recordem-ho, divendres passat.
A Agullent, amb el Joan Montpou, amb el professor Casanova i amb la Dolors Requena, companya de Koiné. Va estar molt bé, sí, sí. A més, va venir moltíssima gent. Hi havia una cinquantena de persones. Mm-hmm. Sí, que això, no, a vegades, et trobes que costa de... que la gent assisteixi als actes, no? I va estar molt bé.
Va estar,
no?,
animat. Avui volem fer una mica de recull. Volia,
sí,
fer una mica de...
Sí, sí.
Vol fer una mica de recull, no?
Sí, sí, està molt, molt bé que en parlem, no? Perquè, esclar, ens van demanar algunes coses, com, per exemple, que a vegades d'aquí... Vist d'aquí el Principat, doncs el País Valencià es veu com molt llunyà, no? Mm-hmm. Com si... com absent de la catalanitat, no? I, esclar, això no és així, no? I ens demanen, per exemple, doncs, que hi anem més, per començar, no? Que hi anem més, perquè hi ha gent, doncs, que se'n van al Japó o a Tailàndia, que està molt bé, anar al Japó o als Estats Units, i a la millor no han estat mai al País Valencià, no? I això a vegades és una pena. Qui diu no han estat mai al País Valencià, podríem dir també a les Illes, podríem dir Catalunya al Nord, no? És a dir, conèixer el propi país, no? Uh-huh. Perquè el País Valencià l'hem de considerar també com a part del nostre país, com a part dels països catalans, no? I ells això una mica ho demanen, no? Tant del punt de vista físic com, sí, també del punt de vista, podríem dir que... no ho sé, que de tenir relació, no?
Però ara mateix, mestre, el català tampoc és que estigui... A veure, li pregunto, al País Valencià, en quin moment està?
Veiem.
Perquè tots som conscients de la situació política
Si surts de la ciutat de València, segurament que també de Castelló, d'Elx i de Alacant, el català és universalment present. Esclar, vull dir, a Otos i a Agullent, doncs a Xixona, a Xàtiva, doncs tothom parla en català. És que pràcticament tothom parla en català. Hi ha alguna excepció, com és normal, perquè hi ha gent de fora, però doncs tothom parla en català. Vull dir, no... El català és vivíssim, no? És molt viu. L'únic que sí que el procés de degradació de la llengua, això que a mi... tant em fa patir, no?, i que sempre me n'exclamo, no?, que és la degradació de la llengua, que vol dir la castellanització de la llengua, uh-huh, allà és més avançat. És a dir, ells, la situació del català allà, d'aquest punt de vista, del punt de vista de la castellanització, doncs és com estarem aquí, d'aquí posem-hi 20 anys, no?, perquè aquí tampoc la castellanització no té aturador, perquè cada vegada es va castellanant més la nostra llengua, no? I és d'això que m'exclamo, no?
Però déu-n'hi-do, 20 anys, que van 20 anys per avançat al País Valencià.
per dir algun número,
no? Però per fer-nos una idea.
Això no es pot, sí, sí. No es pot calcular, no? Això m'explicava el Joan Montbou, l'amic que ens va...
Que va presentar, que va moderar, no?
Sí, 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 que ens va convidar. Diu, ell té una farmàcia a l'Olleria, no? I deia, quin mot? Ah, sí, diu, una polilla, no? És a dir, va haver de cercar, però va trobar gent gran allà a la seva farmàcia, que sí, que recordaven que se'n deia una arna, no? Aquí, en canvi, suposo, quan dic que sí, vull dir aquí el Principat, doncs, en general, la gent no diu polilla i diu arna, no? Però diem molts altres castellanismes, no? A banda d'això, el parlar valencià té algunes perles que aquí hauríem de restituir, no?
Com per exemple?
Com per exemple, doncs, el verb llevar, aquí la gent sempre diu treure, i hi ha contextos en què treure és incorrecte, que s'ha de dir llevar, no? Jo no em puc treure l'abric, me l'he de llevar. No? Treure és una cosa que és dintre.
Ui, però això no es diu, això,
fora.
Clar, mestre, però això de dir jo em llevo l'abric, jo no ho he escoltat mai, eh? Però no, però que està bé,
no
que
no ho he sentit. Doncs és perquè deveu haver parlat amb poca gent de les Terres de l'Ebre.
Sí.
Perquè les Terres de l'Ebre també es diu també, es conserva.
Sí.
I això que a les Terres de l'Ebre encara no hem arribat al País Valencià, no? Però a les Terres de l'Ebre la gent es lleven les coses. Que és diferent de treure-les, no? I és que és allò que dèiem, no?
I llavors treure...
Hem de parlar més també amb gent d'altres territoris.
Vale.
Això també és importantíssim, no? Perquè això que em dieu, és que no he sentit mai. No he sentit mai perquè poques vegades potser has parlat amb gent de les Terres de l'Ebre o amb valencians, perquè si parléssim més amb valencians i amb gent de les Terres de l'Ebre, el verb llevar, que aquí... ha quedat reduït a llevar-se del llit, que és correcte.
És que és això?
Sí, sí, aquí ho hem reduït a llevar-se del llit, perquè, clar, a tu et lleves del llit, no et treus cap a una altra banda,
sí.
No? Doncs, però, en altres coses, en altres contextos, també s'ha de dir llevar. No?
Quins són els contextos? Mira, aprofitem, a veure...
Quan una cosa la separes de tu, una cosa que la tens enganxada, la separes, llavors la lleves. D'acord? En canvi, treure és una cosa que és a dintre i la portes fora. Per exemple, aquí, aquesta cadira que tinc aquí, si la portéssim allà al vestíbul, la trauríem
de
l'estudi, no?
Val.
Però l'abric te'l lleves, no el treus a fora. Simplement el portes enganxat al cos i te'l lleves. Una punxa que t'has clavat, te la lleves, per exemple, no? Ah, i també tenim el llevat aquí. El llevat, perquè se n'hi diu llevat, perquè es lleva de la pasta de fer el pa d'un dia, es lleva per a l'endemà. Mm. I per això se n'hi diu llevat, no se n'hi diu tret, ara m'ho invento, no? Un mot que té un sinònim, que és rent. El
rent.
País Valencià del llevat en diuen rent. Un mot que, per casualitat, el vaig sentir en aquests dies, no?
Ara jo crec que ara està dient sentir, però... Creu que també hauríem de llegir més els clàssics? Perquè també ens ajudi una mica perquè
sí.
Potser dius, jo potser no tinc proximitat.
Els clàssics, i quan dic els clàssics vull dir els clàssics medievals, els hauríem de llegir més. I aleshores veuríem que el català en aquella època era del tot uniforme. Era del tot uniforme. Que les diferències que veiem avui són absolutament modernes, no? I, esclar, els clàssics medievals, la majoria són valencians. És a dir, Tirant-lo Blanc el va escriure un valencià, Joanot Martorell, Curiale, Güelfa, és anònim, però se suposa que el va escriure un valencià, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig... etcètera, etcètera. La majoria són valencians. Clar, també en tenim que no. Tenim Ramon Llull, no? Etcètera. Tenim Ximenis. Bé, Ximenis va néixer a Girona, però va passar també la vida al Montaner, que va néixer a Peralada, però també es va moure pel País Valencià. Però vull dir que els clàssics els hauríem de provar de llegir, no? Seria bo de llegir-los, i llegir-los en versió original. Això sé que és dificultós, perquè el català medieval, quan t'hi enfrontes per primera vegada, costa força. Costa força precisament perquè coneixem poc la nostra llengua. De fet, el mal d'origen és que coneixem poc la nostra llengua, no? Sovint es fan adaptacions, no? S'han fet adaptacions a Tirant-lo Blanc, a la llengua moderna, no? I aleshores et pots divertir amb les aventures que passa en Tirant i la Carmesina, que si tiren amunt, si tiren avall, no? Però és molt interessant veure aquests textos en la llengua original, que aleshores és on es veu el valor de la llengua, no?
I abans, quan parlava de fora de la ciutat de València, tothom parla en català.
Sí, 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 sí. Nens, grans, tothom, sí. No?
I aquesta afirmació que no es creu ningú que valencià i català no són la mateixa llengua.
Això no s'ho creu ningú. Que no siguin la mateixa llengua català i valencià. És a dir, fins i tot la gent més anticatalana que n'hi ha, no? El que n'hi diuen els blaveros, potser ells defensen que són dues llengües, però en el fons, ni ells s'ho creuen, perquè és com negar una evidència, no? És com dir que a les 12 del migdia és de nit. Vull dir que si vas dient a les 12 del migdia és de nit, això no s'ho creu ningú. És negar una evidència, perquè això m'ho van recordar, jo ja m'ho pensava, no? Però m'ho van recordar els mateixos companys valencians, que diuen, no, és que això és que no ho nega ningú. Una altra cosa és que a ells els agradi dir valencià, però això és qüestió només de noms. Hi ha moltes llengües que tenen dos noms. És a dir, la nostra llengua té dos noms, català o valencià, no? Català és el nom, com si diguéssim, oficial, amb què es coneix internacionalment, però si n'hi volem dir valencià, doncs no passa res. Vull dir, ara aquest programa, doncs aquest espai el fem en valencià. No hi ha cap mena d'inconvenient, això. Hi ha moltes altres llengües que tenen dos noms. Mira, el castellà mateix. Hi ha qui n'hi diu castellà, hi ha qui n'hi diu espanyol. Sí. El neerlandès, hi ha qui n'hi diu neerlandès, hi ha qui n'hi diu holandès.
I com ho explicaria a vos? Perquè sí que és veritat, ara sortim una mica de guió, eh? Però no, perquè està bé. No, però... O sigui, quin argumentari diríem per tota aquella gent que cregui que el valencià i el català són llengües diferents?
Home, és que tot se diu igual, pràcticament. Tot se diu igual. A més, no cal estudiar valencià per parlar amb un valencià. És que és una evidència. De la mateixa manera que una persona de Valladolid pot parlar amb un peruà que parli castellà, no que parli quechua, sinó que parli castellà, i no cal que estudiï res. Poden tenir una conversa, es podrà trobar amb algun mot que el peruà, el de Valladolid, potser no l'entendrà. A nosaltres també ens pot passar això, no? Que digui, per exemple, rent, i no sàpigues que rent vol dir llevat. Això pot passar, no? Però això no significa que no puguis mantenir una conversa, no? En canvi, proveu de mantenir una conversa amb un portuguès. I trio, a més, la llengua portuguesa, perquè és una llengua molt acostada a la nostra, no? Però seria una conversa bastant dificultosa, no? Perquè és una altra llengua, no? Perquè és una altra llengua. Per tant, a més, com ja he dit, si recolem a textos antics, aleshores les diferències s'esborren del tot. Les diferències entre els diferents dialectes actuals, no? Perquè, és clar, en català antic d'aquí del Principat també dèiem llevar. I ho demostra que diem llevar-nos del llit, i ho demostra que parlem del llevat de fer el pa, no? Això demostra que també dèiem llevar a tot el territori, i que si ara no diem llevar és perquè ho hem perdut, no? El mateix passa amb el verb així, una d'aquestes altres perles que hem perdut, el verb així. Però, en canvi, les tots els apartaments de l'Eixample tenen eixida. Mon pare sempre va dir sol i gent. Per tant, el verb eixir fa relativament molt poc, és a dir, un segle tot estirar, que va desaparèixer del Principat, no? Vol dir que abans, un verb que ara on es pensa així, és sortir dit en valencià. Això no es pot dir mai, que perquè, a més, sortir i així, com passa amb llevar i traure, volen dir coses diferents.
Treure, sí.
No?
Jo no sé si vols alguna cosa més o afegir sobre aquest tema, el donem...
Home, que la gent és molt amable, que us aconsello que visiteu la vall d'Albaida,
no,
que vam estar a Otos...
M'ha agradat molt aquest consell.
Vam estar a Otos, una vila d'uns 400 habitants,
molt
petitona,
sí.
Plena de rellotges de sol.
Ah.
No? Sí, sí, és la vila dels rellotges de sol. Podeu anar a Cala Senyoretes, que és l'hostal on ens
us
vam hostetjar, i del qual vam parlar el divendres passat, en el programa de divendres passat, que van ser molt amables a la gent d'aquest hostal, que em van cedir un despatx per poder estar allí per poder participar al programa tranquil·lament, no?
Què, anem cap al truc o no?
Anem.
Va, anem.
Sí.
Va, que arribem en punt. Mestre,
sí.
Truc per saber...
Molt...
Quan hem de parlar de massa, molt...
I gaire.
I gaire.
Bé, començaré per molt i gaire.
Va.
I hem acabat massa i gaire, no?
Val.
Perquè són com si diguéssim dues parelles, no? Que comparteixen una solució. Molt no es pot dir mai en una oració negativa. És a dir, jo puc dir, per exemple, és un exemple molt imaginari, perquè amb la sequera que tenim serà molt imaginari, no? Ha plogut molt. I si vull dir la cosa contrària, diré no ha plogut gaire.
Val.
Que no ha plogut gaire és equivalent a dir ha plogut poc. D'acord? No podem dir no ha plogut molt. No ha plogut molt, això no és català. És a dir, en una oració negativa, o sigui, quan una oració amb un molt la gires i la converteixes en negativa, automàticament el molt s'ha de canviar per un gaire. No? Per exemple, fa molta calor. Si vols dir la cosa contrària, hauràs de dir no fa gaire calor. Punt.
Punt. Ja està.
Així de
simple. Si ho dius en negatiu...
El molt se canvia per gaire.
Gaire. Val.
D'acord? Aleshores, anem al massa i al molt. El massa vol dir que en sobra, que n'hi ha un excés. Si no volem transmetre la idea que en sobra, que n'hi ha un excés, hem de dir gaire. No? Per exemple, plou poc. I sempre trobaràs algú que dirà no ha plogut massa.
Ui, tant. Sí, què us diu això?
Doncs, en aquest cas, és no ha plogut gaire. S'ha de dir no ha plogut gaire, no? Perquè no ha plogut massa seria possible, lingüísticament. És a dir, no, així com abans he dit, un molt en una oració negativa és del tot rotundament incorrecte. No, no, no ha plogut massa podria ser correcte.
I quan és correcte?
Doncs que diguéssim, no hi ha hagut inundacions. Massa no ha plogut. Perquè no s'han portat els ponts dels rius i de les rieres, per tant, massa no ha plogut, no ha plogut massa. No sé si l'exemple s'entén.
Ens pot posar un altre exemple?
Sí, per exemple, no t'acostis massa al gos, que et pot mossegar.
Val.
No? És a dir, no t'acostis en excés. És a dir, massa ha d'equivaler a un en excés, exageradament. No t'acostis massa al gos, no? Clar, Llavors, a vegades es diu, no és, aquest nen no és massa bon estudiant.
No és massa, sí.
Home, no s'ho és mai massa bon estudiant. És dir, a vegades, tot i que lingüísticament sigui correcte, surt una frase absurda, perquè mai s'és massa bon estudiant. Per tant, hem de dir en aquest cas, no és gaire bon estudiant,
val.
No? M'he explicat en el cas de les inundacions?
Jo crec que sí, jo crec que ha quedat clar.
És a dir, si diem que no ha plogut massa, vol dir no hi ha hagut inundacions. No hi ha hagut inundacions, no ha plogut massa. Ah. Perquè si hagués plogut massa, voldria dir que com que ha plogut massa, hi ha hagut inundacions. Però no n'hi ha hagut d'inundacions. Uh-huh. Per tant, no ha plogut massa. Uh-huh. No? Això seria possible de dir-ho. No? Ara, si simplement volem dir que ha plogut poc, uh-huh, hem de dir no ha plogut gaire. Potser aquesta seria la manera més entenedora de dir-ho, no?
Jo crec que ha quedat clar.
Doncs això.
Fem una, perquè hi ha una altra... És veritat que moltes vegades també ho diem, eh? Per la setmana vinent.
Per la setmana vinent, sí. Sí, perquè proper és un castellanisme d'aquests que hi ha al diccionari. Un mot que a la gent li costa de dir proper, però si en castellà no diuen propero. Com pot ser que sigui un castellanisme? És un castellanisme per imitació.
I pròxim? Pròxima?
No, pròxima és correcte. Pròxima és correcte. I següent també és correcte. Per exemple, perquè...
Va, que ens quedi clar, sí. Mestre, això. Anem-hi, sí.
Si són indicacions de temps, normalment diem la setmana que ve, la setmana entrant... la setmana següent seria correcta. Següent vol dir que ve a continuació l'un de l'altre, no? El tren que et diuen pròxima estació... I a la millor ha sortit d'aquí de Sants i la pròxima estació Sant Vicenç de Calders. Home, jo gaire pròxima no la veig, no? Perquè jo més aviat diria que hi ha uns quants quilòmetres,
sí,
no?
Sí.
En aquest cas haurien de dir següent estació, per exemple. Sí, ara pròxim, el mot pròxim, és un cultisme internacional i és del tot correcte.
Val.
El que passa que hem de dir pròxim quan realment siguin coses pròximes, no? I proper sí que és un castellanisme,
sí,
de totes.
No es pot dir, no es pot dir
no
mai.
No s'hauria de dir mai proper.
Mai.
S'hauria de dir que ve, és a dir, l'any que ve, sempre dèiem l'any que ve. Ara la gent diuen l'any proper, perquè proper, sí, és la imitació de cercano.